Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, aquesta hora repassem les notícies. Us parla Borja de Maria. El Tribunal Suprem decidirà el 5 de novembre qui ha de pagar l'impost de les hipoteques. Associacions de jutges i fiscals demanen la dimissió del president de la Sala Tercera, que va deixar en suspens la sentència. Us expliquem també que Quim Torra presenta avui el fòrum que recollirà propostes dels ciutadans per a una futura Constitució catalana, anomenat Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. El presidirà Lluís Llach. Dimarts que ve, la Generalitat, que activarà el Consell per a la República, amb una presentació al Palau de la Generalitat. A diferència del Fòrum Cívic, el Consell per a la República no dependrà del govern ni es finançarà amb fons públics. En aquest dimarts també és notícia que hi ha una trobada del Papa amb joves i amb ancians a l'Institut Patrístic Agustinianum, a Roma. Participaran, entre d'altres, l'arcabisbe de Panamà, José Domingo Ulloa, anfitrió de la Jornada Mundial de la Joventut de l'any que ve, i el jesuïta Antoni Espadaro, director de la revista Civilitat Catòlica. Una idea de Francesc, que forma part del projecte La Saviesa del Temps, orientada a la relació entre les generacions, dins la celebració del Sínode de Bisbes dedicat enguany als joves. Us expliquem també que està projectant la pel·lícula Històries del Rosario, Ahora y en la Hora de la Muerte, que narra de manera visual com aquesta pregària ha estat definitiva a la vida de milers de persones en els 5 continents. I hi ha data també d'un passi especial. Es farà el dimarts 30 d'octubre, dimarts que ve, a 8:15, als cinemes Gran Sarrià Multicines, i és un passi solidari en favor d'ajuda a Església Necessitada. Però pel que fa avui en quant a agenda, s'estan fent dues conferències durant el dia d'avui, Pensar amb Ramon Panicar, a les 7 de la tarda a les cotxeres del Palau Robert de Barcelona, i sobre el cardenal Vidal i Barraquer, el cardenal, el polític i el mecenes, a les 7 de la tarda al Centre Tarraconense, al Seminari de Tarragona. Ara sí, moment d'escoltar a Miquel Pros, a Naturalment, doctor Pros.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a l'espai Naturalment, l'espai on farem un momentet al temps, una estoneta, agafem aire profundament, ens calmem i comencem la jornada acompanyats d'un convidat de luxe amb una llarga experiència en el camp de la medicina natural. Benvingut, doctor Pros,
una setmana més. Hola, Bet, què tal? Què tal?
Com estem?
Això que dius, amb l'aire net, jo suposo que això té segones intencions, no? El que m'explicàvem per allà davant que diu, escolta, des que faig això de la, de la neteja nasal, diu, oh, com respiro.
Home. No?
Em deia, això m'ho deia l'Àngel.
Una coseta sí. Tan senzilla, eh? Un costum tan senzilla com
una
aquesta.
Una cosa tan senzilla i quines propietats tan meravelloses que té.
Home, suposo que moltes vegades la medicina natural es basa potser en aquesta senzillesa, no? En el poder de la senzillesa, en aquest concepte...
És una medicina molt, molt zen, no?
Exacte,
sí,
no?
Sí, sí. No, no, sobretot intentes simplificar les coses, tu.
Clar.
O sigui, nosaltres simplifiquem, sí.
Avui, doctor, com sempre, ve ben acompanyat. Vostè té un gran talent també per acompanyar-se de bones persones.
Sí.
Tenim amb nosaltres la Montse, una pacient molt fidel del doctor. Què tal, Montse?
Hola,
benvinguda.
Bon dia.
Sí, sí. Em sembla que tu portes molts anys amb el doctor.
Sí, gairebé 24 anys.
24 anys.
Sí.
Doctor, sembla que vostè ni envelleixi, ni es jubili, ni... perquè si té temps de fidelitzar algú fins a 24 anys, no?
A veure, amb això s'ha de dir, aviam, no? Perquè si no la gent que ens escolta diran aquest metge és un patata, perquè
no, home,
si,
no.
Va, si fa tants anys, no. Perquè la gent venen, és el cas de la Montse, d'una forma intermitent, no? És a dir, ella va arribar als anys, a l'any 95, llavors Montse
sí.
Tenia 44 anys,
sí.
No?
Sí.
I va arribar per una sèrie de coses, que si vols explicar, ho expliques, no? Però, bueno, es va resoldre. El que passa que, esclar, una vegada vist el resultat, és quelcom que enganxa.
Clar.
No? I llavors arriba l'any que ve... Bueno, de fet, han passat períodes de 4 o 5 anys, perquè va arribar l'any 95 i llavors ets com el Guadiana, no? Apareixes i
sí.
Desapareixes.
I
llavors
sí.
Torna a aparèixer el 2001.
Sí,
no?
Cert.
Però avui haig d'explicar, saps per què ha vingut la Montse? Perquè això no està gens preparat. És a dir, nosaltres, a mi m'agrada les coses, mira, sobre la marxa, no? Ahir va vindre perquè li tocava la autohemoteràpia, la vacuna, que ella també explicarà.
Llavors... A la seva consulta.
Sí. Sí. I llavors li dic, mira, Montse, ahir era aquest dissabte, jo estava a Solius amb una persona que li faig l'autohemoteràpia i em va fer gràcia perquè el seu marit diu... el marit diu, dice, és anglès, dice, doctor Post, dice, no le ponga más vacunas, porque cada vez que le ponen una vacuna es como si le llenara el depósito de gasolina, no?
Sí.
Jo, i això li vaig explicar ahir a la Montse, i diu, bueno, diu, esclar, diu, a mi passa igual,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Ho vas explicar amb altres paraules,
sí,
no?
Sí, sí, jo, quan el primer símptoma que vaig tenir aquesta última vegada, vaig recórrer de seguida al doctor Pros i ja des de la primera vacuna, al baixar al carrer Muntaner, on té la consulta, només baixar al carrer ja no necessito ni el mocador de coll ni res. O sigui, és un efecte immediat.
Estem parlant de l'autohemoteràpia.
Autohemoteràpia, sí.
En què consisteix això?
Que això ho diu la pròpia paraula, no? És a dir, autohemo, autosagnis, és reinjectar la pròpia sang. És a dir, convertir la teva sang amb el teu millor medicament.
Uh-huh.
Llavors, esclar, aquí no hi ha manipulacions, en el sentit de que és una sang que ha d'anar al laboratori, llavors allà te la manipulen. Una mica, aquí, la gent que ens escolta potser ho relacionen, i tu mateixa, Bet, potser estàs pensant en els factors de creixement, que ara
sí.
Tant se'n parla, no?
Sí.
Però, esclar, això ja és una cosa més complicada, perquè aquí sí que es manipula la sang, atreuen la sang, llavors la centrifuguen, i llavors, a través de les plaquetes, t'apliquen els factors de creixement. Això van començar els dentistes amb els implants, perquè així els implants... consolidaven més de pressa. I llavors ara s'ha fet, sobretot amb traumatologia s'utilitza molt els factors de creixement amb temes com amb artrosis, bueno, problemes d'articulacions, uh-huh. Genolls, i, bueno, etcètera, etcètera. Però no, nosaltres ho fem, això és molt, molt, molt més senzill, molt més simple, i té una intenció, que és a través d'aquesta vacuna, que és la pròpia vacuna, no estem parlant d'una vacuna que ve de fora, que tu vas a la farmàcia, la compres i te l'apliquen, no? Sinó que convertim la sang amb el teu medicament. Què vol dir això? Punxem a la cubital, traiem 3, 4, 5 centímetres cúbics de sang, això es barreja amb un producte homeopàtic o no, i sobretot, això no s'ha fet sempre, tothom ho fa una miqueta a la seva manera, en el sentit de que no hi ha un protocol estandarditzat.
Sí.
És a dir, la nostra medicina és una medicina, jo sempre dic, la medicina natural és una medicina com molt artesanal, no? I llavors aquí ho acabem reinjectant, i això el mateix pacient ens ho demana, diu, doctor, que m'hi posarà ozó? O sigui, en presència d'ozono. ozono.
Amb ozono,
que no és el gran tractament de l'ozonoteràpia, que n'hem parlat aquí algunes vegades. No?
És diferent.
És diferent, però o sigui, el tema tècnicament té un inconvenient. Això a la Montse, doncs, no sé si és un gran inconvenient, Montse, que vol dir que et punxem a la cubital i llavors punxem el pompis, no?
Uh-huh. Dues punxades. Sí. A qui no li agraïn les punxades, potser el primer dia ho passa malament.
Però això es porta bé. Però,
sí, es porta molt bé. La veritat és que jo les punxades sempre havia sigut reticent des de ben petita, que m'havien punxat sovint per la qüestió aquesta, perquè jo ja de joveneta ja tenia aquests brots com de bronquitis que no se'm treien i al final acabaven punxant-me, no? I era un drama, eh? Les punxades en aquella època. En canvi, ara res.
Tot ha canviat molt. Sí. Però fixa't, això que estàs dient, Montse, és molt important, perquè normalment una patologia respiratòria és que ja comences de ben petitona.
Sí.
No? I llavors, realment, és clar, a base de química, què fem? És a dir, potser et poden parar una crisi asmàtica, no? Però en realitat el problema segueix allà, i llavors aquest problema va evolucionant, i llavors doncs, ara fas una bronquitis asmàtica, un altre dia fas una crisi d'asma potent, que necessites doncs, inclús urgències, però no arribes mai a fer net.
Clar.
Nosaltres, amb aquesta vacuna, i això ho ha entès perfectament la Montse, el que intentem és consolidar la seva base de salut, és a dir...
Les defenses, parlaríem de les defenses?
El sistema immunològic, sí. Bàsicament.
Sí, definitivament, fins i tot. Sí, sí.
I això, aquesta energia que ella nota, això que t'omplia el dipòsit de benzina, que deia aquest senyor anglès, això, per exemple, s'evidencia. Aquí a la Montse podem veure una analítica, Montse, com els teus leucocits doncs, han anat incrementant-se progressivament, és a dir, que estaves per sota dels mínims, no?, i ara està, doncs, en una xifra òptima.
Sí.
No? Dius, home, podien ser altres coses, evidentment. Ella també ha après a menjar d'una forma diferent, no? Més sana.
Sí, sí.
Però el que és important, Montse, és que una vegada... Clar, jo, per exemple, al vindre avui aquí a agafar la teva història clínica, la història clínica és tan ric en detalls, és a dir, t'ensenya tant una història clínica, sobretot de tants anys, que jo sempre pregunto a la gent, en el cas de la Montse, què és el que més t'ha ajudat? Llavors, quan li han fet de tot amb ella, perquè en tants anys, no? Però el tema és recurrent, l'autohemoteràpia,
sí.
Montse.
Sí, sí.
Eh?
Sí, sí, això és definitiu, perquè jo abans, quan tenia brots d'asma, doncs m'havia de quedar a casa... confiant en els ventolins.
I les tenies més sovint.
Sí, les tenia més sovint. Em paralitzava tota la meva vida.
Clar.
Perquè l'aire, inclús l'aire natural... només, sí, només treure el cap per la finestra ja em sentia agredida. I, en canvi, doncs, amb aquesta autovacuna, jo des del primer dia ja surto al carrer i no... Fantàstic, vull dir, amb totes les propietats que acaba de dir el doctor. Sí, sí, de tenir més energia, de... En fi, vull dir... Com un xute amb els que són... No vull ara banalitzar...
És com una
no?
dosi extra d'energia,
sí.
No? Que potser necessitem en èpoques com aquestes. Potser estaria més indicada per canvis d'estació, doctor? O...
Bé, potser ara és el moment, diguem-ne, entrem en el moment potser més delicat de la temporada, no? I llavors doncs, és quan potser ens fa més falta això, perquè, bueno, en fi, un fred, un aire condicionat també, els estius, també és una amenaça.
Clar, els canvis bruscos de
llavors,
temperatura, no?
Sí.
L'important és tindre aquest immunològic, aquestes defenses en òptimes condicions. Llavors, el que s'ha vist, el que nosaltres coneixem, doncs, primer, un increment del sistema immunològic, això és evident. Un es podria preguntar si té alguna cosa a veure això amb la vacuna gripal. No té res a veure. O la vacuna estacional, perquè tu, Montse, te la posaven també,
sí,
no?
Sí.
I l'has deixat de prendre, ja.
Sí, sí, sí. Jo, des de que vostè m'aplica aquestes autovacunes, jo la gripal, la de la Seguretat Social, no me la poso, perquè també he sentit dir que és una mica cegues, no?, aquesta vacuna, que la fan amb les dades que tenen de l'any anterior, però que es pot donar que
el
no...
El virus canvia.
I a més a més, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no li funciona. És a dir, hi ha gent que ha pres una vacuna i se'ls ha aplicat la vacuna i doncs, agafant la meva grip, la grip de la meva vida, no? Bueno, en canvi, aquí no passa res. És a dir, aquí no hi ha efectes secundaris, no hi ha contraindicacions, tot suma. És a dir, quan diem hi ha un increment del sistema immunològic, hi ha un increment de l'energia, això és algo que es fa patent ja... També haig de dir que hi ha gent que potser no s'entera. No s'entera d'una forma, si tu vols, tan objectiva, no? però bioquímicament sí que han canvis. I llavors, sobretot, a mi fa gràcia aquestes persones que quan t'arriben a la consulta, i motiu de la consulta, i això no és el cas teu, Montse, no? Però diu, ai, doctor, diu, jo estic plena de cosetes, no? Doncs, bueno, quan, si els hi fem aquest programa, que perquè a vegades tampoc ni ho expliquem, els diuen, mira, els hi farem això i això i això, i llavors ens tornem a veure, i perquè això doncs, ho ha aplicat l'infermera, a vegades t'ha vist la Cristina, o t'ha vist la Chiara, o t'ha vist la doctora Allison, que ara ja no està amb nosaltres, sí. Però també ho sé segueix fent, i jo els veig al final. I llavors, què tal, Montse, com ha anat això? I jo, fantàstic, tu. I llavors aquelles cosetes que si li feia mal aquí o allà, dolors diversos, dolors sí. musculars, això desapareix, no? També a les dones és important, sobretot perquè una de les coses que més canvien, i a més amb molta evidència, és la qualitat del cabell. Aquest cabell delicat, fràgil, sí. ungles, aquestes ungles que s'exfolien, doncs millora la pell, el cabell i les ungles.
Molt típic també d'aquesta època,
i llavors,
no?
Que naturalment, potser la base de l'automoteràpia seria la prevenció dels síndromes gripals. Sí. I aquest és el motiu pel qual la Montse sí. doncs, ja quasi ja s'ha tornat una client fidel sí, sí. que ve un cop l'any, com fa molta gent. És a dir, ella, tu vens un cop l'any, no?
Sí.
Farem, perquè clar, ella sempre diu, quantes en portem? Perquè això ho fem un cop a la setmana. No? I llavors cada setmana torna i en fem 7, en fem 9, en fem 10. I llavors la gent inclús sembla que els hi sàpiga greu acabar, no? Perquè en voldrien una més. I sí, rematem, no? Però no deixa de ser... Clar, un pot dir, és una qüestió psicològica, un efecte placebo. Res de res.
No,
eh?
Jo puc assegurar que no és un efecte placebo, no, perquè jo faig vida normal... I abans m'havia d'anar resguardant de tots els aires, el natural, el condicionat, tots, sí, sí.
Has comentat abans que a tu això, aquesta teràpia et va molt bé de cara, sobretot, a aquest tema, els temes respiratoris. Quin problema tens exactament, tu, Montse?
Doncs jo ja, de petita, ja tenia bronquitis recurrents, que se'n tractaven en aquella època, doncs, al final, amb injeccions, no sé de quina mena, perquè no ho recordo, això. Però l'any 2004... em van diagnosticar asma.
Asma.
Sí. I llavors, clar, va ser un seguit de ventolins, de trobar-me malament. La primera crisi se'm van haver de venir a casa perquè m'estava ofegant. Vaig trucar a urgències que m'estava ofegant. Llavors, a partir de llavors, sempre vaig tenir la por de refredar-me, perquè, clar, comprendre...
Ho passes tan malament, no?
Sí, i vaig comprendre que el refredat era el que em provocava a mi després tenir el brot d'asma.
Clar.
I sempre... Bueno, tothom que em coneix sap que jo sempre, quan vaig a un restaurant, als amics, on sigui, sempre em diuen, a veure, se t'està bé aquí, perquè sempre mirem...
Que no tingui l'aire directe,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Clar, doctor, una persona que està diagnosticada d'asma i que, a més, té aquest historial fins i tot a nivell infantil, que sempre està amb bronquitis, que tal... El que comentàvem, aquests canvis de temperatura que tenim avui dia, d'interior a exterior, els canvis d'estació, un refredat que potser per mi... són 7 dies i el puc passar perfectament. Amb elles, això que comentava, no? Que es converteix en una bola, suposo,
sí,
de mucositats.
Sí, ella tenia, Montse, no sé si te'n recordes, estem parlant d'una història clínica que està de l'any 95, hi havia un tema permanent que era una rinitis perenne, una rinitis,
exacte,
no?
Sí.
Clar, quan parlem d'un asma, en realitat, no sé, Bet, aquí hem parlat moltes vegades, sí, i una vegada més, i això s'ha d'insistir, s'ha de subratllar, el concepte de sinusitis silenciosa que a mi sí. m'està donant realment moltíssimes satisfaccions, en el sentit de que, clar, rere un asma, rere una bronquitis asmàtica, unes bronquiactàcies, no, la pèrdua... Mira, ara explicaré una anècdota que t'ho vaig explicar a Montse. Estàvem amb la meva dona en un restaurant i al costat hi havia una taula de 6 persones I va ser molt curiós perquè amb la meva dona, dic, ens els estava mirant, gent, eren sis homes de 60, entre 60 i 70, i jo li dic a la meva dona, dic, escolta, d'aquella taula que fixa't que mengen doncs, bé, no?, generosament, dic, i amb cara de bona salut.
Sí.
Dic, ara m'agradaria, per un moment, jo dic, estic convençut que com a mínim quatre estan fotuts, no?, li deia, i diu, va, home, va, que tu exageres. Va ser molt curiós perquè en un moment determinat estàvem a tocar pràcticament d'esquenes, no? Aquesta gent va fer un comentari d'un personatge que jo havia tractat i havia desaparegut. Sí. Llavors, al moment, bueno, al moment potser de les postres, jo em giro i llavors dic, escolteu, heu fet referència a fulano tal, dic, mira, doncs jo vaig ser el seu metge durant tants anys. És clar, tots, ostres, ostres, ostres. Bueno, què passa? Lo típic. Vam començar a parlar, esclar, metge, i llavors, i, bueno, escolta, i a mi, què em faries? Doncs, goita, hi havia un que té un que era com una bronquitis crònica.
Sí.
L'altre tenia acúfens. L'altre no tenia anòsmia.
Anòsmia?
Manca de
olfacte.
D'olfacte, no? Mm. L'altre tenia bronquiectàcies, és a dir, dels 6-7. I un altre diu, jo tinc acúfens, però, doctor, no sigo perquè...
Aquella taula... Era una carta de problemes respiratoris.
Però això és l'expressió de que tothom està... És a dir, que no té, un all té una ceba.
Clar.
La Montse, tornem amb tu, Montse, aquest tema de petitona... clar, si no es fa net, el segueixes arrossegant tota la vida. És a dir, el que passa que un problema, doncs, de... No sé, de petita, doncs, de treure les amígdales perquè resulta que està sempre constipat. Però després això té conseqüències perquè, doncs, ja et deixen amb un element de defensa que ja estàs mancat d'això. Llavors, això es manifesta amb una rinitis. Aquesta rinitis amb un asma. Aquest asma, bueno, llavors, esclar, tota la vida pendent de la medicació química.
Clar.
No? I llavors, doncs, esclar, el pànic del pacient, en aquest cas de la Montse, és no encostipar-me, perquè si m'encostipo acabaré amb un asma. Bueno, doncs què hem fet nosaltres? És a dir, en vez de donar corticoides o antihistamínics, que han després carros, no? Antihistamínics,
sí.
No, abans ho coneixen-s.
Sí.
Ja no. No? Doncs això és el que fa la medicina natural. És a dir, intentar resoldre el conflicte de base. I si estem parlant d'una sinusitis silenciosa, és a dir, aquesta acumulació crònica de mucositat a la cavitat nasal, això serà el que després es transforma i es, amb tota aquesta símptomatologia, aquesta cascada de conteixements de noms o de patologies que resolt això de base, això desapareix. És això, quan entres aquí i dius, ai, que bé respiro, doctor, després de netejar-se el nas. Doncs, bueno, és una forma d'eliminar una amenaça que pot degenerar, doncs, cap a un tema respiratori i que t'acaba amargant la vida, evidentment,
clar,
no?
No, home, suposo que t'afecta el dia a dia d'una manera bàrbara, no? Vull dir...
Sí.
Un altre problema, Montse, que també estic llegint, el problema de l'estrenyiment.
Sí.
De fet, és el problema que et va portar,
aquest
no?
És el primer...
a la consulta.
Sí. Sí, aquest va ser que jo no volia prendre laxants i quan vaig saber, a través d'una companya de feina, que existia el doctor Pros, doncs vaig anar a la consulta i em va proposar la cura d'avena, de la cilada.
Ho parlàvem abans, que els oients ho sàpiguen, ets una gran fan de l'avena.
Sí.
Això ens ho ha xivat el doctor abans, fora d'antena.
Sí. Jo des d'aquell moment la prenc cada dia, sense falta.
És a dir, tu vas incloure l'avena a la teva rutina alimentària en el moment que vas anar a la consulta del doctor Pros pel tema del restrenyiment crònic, no?
Sí, a l'inici va ser una dieta basada en el llibre Com cura l'avena, del doctor Pros, que feia dos àpats de cibada al dia, l'esmorzar i el sopar, i després, quan se'n va regularitzar el trànsit intestinal, doncs ja he continuat sempre amb l'esmorzar.
Mm-hmm. Tu vas notar un canvi aquí, també.
Sí, radical.
Que explicaves que la cibada quan t'acau...
Que jo vaig notar com si fos un bàlsam.
Quan... Un bàlsam a temps real, cada cop que et va baixant, no?, per la tràquea.
Un bàlsam, sí. Perquè hi ha tipus d'aliments que jo noto com si els faltés algun component que cura, no? I, en canvi, la civada per mi és fonamental.
És a dir, podríem dir que amb el canvi de costums, incloent la civada, el tema del restrenyiment crònic va deixar de ser crònic.
Sí, efectivament, sí, sí.
Bueno, perquè... ja ha deixat de ser problema, no?
Exacte. Ja. Bueno, és que en el moment que parlem de crònic ja suposo que és suficientment greu, perquè vol dir que t'afecta en el teu dia a dia, no només l'asma ja, sinó que tenies a més...
Sí, bueno, no? Primer va ser el restrenyiment. L'asma se'n va manifestar molts anys després, sí, sí.
Un restrenyiment crònic, doctor, suposo que no és res innocu.
Hombre, bueno, però sobretot, exacte, poca broma, però sobretot quan una persona es veu obligada, bueno, clar, t'apliquen el protocol de torno. Llavors, estava de moda, ara, ja, no sé, perquè jo he perdut l'acostum, el dofalac, eh?
Sí.
Bueno, doncs, clar, ara imagina't que des que fa 25 o 30 anys que aquesta persona, en aquest cas Montse, doncs, que bueno, és l'habitual, no? Doncs que segueix prenent doncs, el dofalac de turno i llavors, doncs, evidentment, la flora i fauna intestinal se'n ressent i això doncs, té conseqüències que difícils de calcular, no?
Sí.
Ara que tu parlaves d'aquest bàlsam, hi ha un otorrino aquí a Barcelona que ja no perd el temps, ell. Quan arriba un pacient, diu, aneu a veure aquella gent. Diu, aneu a veure el pros perquè potser us resultarà més ràpid, tu. Diu, esclar, que ho cura tot aquell home. Diu, amb això de la civada, diu, esclar, menjar civada, diu, és com retapissar el budell.
Retapissar el budell.
Sí,
atenció.
Sí, és que m'has fet recordar aquesta frase d'aquest home, no?
Atenció a la literatura, que...
Retapissar el budell,
sí,
tu.
Sí,
sí. Sí, sí. Curiosíssim, no? Bueno, la civada és un dels altres elements interessants. És el que jo deia, no? Ara, repassant la teva història clínica, Montse, doncs, quan diu, què és el que t'ha anat més bé? Diu, la autohemoteràpia, però la vena també.
Sí.
Després has conegut altres coses, no?
Sí, les ventoses.
Ah, també la
ventosa. Les ventoses.
Sí, sí, això també va...
La Bet també ho he conegut, això,
sí,
no?
Sí, jo ho he conegut, també, això.
Ah, sí?
Sí, pim-pam-pum, fora, escolta.
També client
del doctor. Contractura fora, eh?
Sí.
Sí, sí, de veritat?
La contractura, pim-pam.
Sí.
Montse, doncs, suposo que continuaràs sent fidel al doctor Pros.
Home, i tant. Sí, sí, de per vida. Ja li dic que no s'ha de jubilar mai.
Jo crec que ara de jubilar-se no em fa el doctor, eh?
No em fa gens. No, que passa, la gent és curiós, però esclar, la gent ho comença a preguntar, diu, escolta, doctor, diu, i vostè, diu, suposo que no se jubilarà, però després, bueno, jo intento deixar escola. Hombre, jo penso, a mi el que m'agradaria, el somni nostre seria de que la nostra especialitat es pogués entrar dins de la facultat. Això seria el somni, no? Però vaja, ho veig difícil perquè en aquests moments, precisament, jo crec que un metge hauria de tindre, o sigui, el procés de selecció d'un estudiant quan entra a la facultat, en aquests moments, qui entren els metges? Els que tenen un coeficient intel·lectual de 150. Mm-hmm. Amb la qual cosa, el que estem fent és robotitzar la medicina. És a dir, difícilment una persona que té un coeficient intel·lectual de 100 o 150 o 130, X, no? On té el coeficient? La intel·ligència emocional. Mm-hmm. On tens la intel·ligència emocional? I en medicina, especialment es necessita aquest coeficient d'intel·ligència emocional. Que tu em demanis, hombre, per ser un enginyer, un enginyer aeronàutic, no? Per ser una persona que necessites que fas càlculs d'estructures, hombre, esclar, evidentment, doncs has de tindre un coeficient d'intel·ligència important perquè si t'ensorra aquell edifici o aquella nau, però... En els metges jo els hi demanaria, sobretot, intel·ligència emocional, perquè és l'única forma de poder arribar al pacient.
Clar. Doncs, doctor, avui ho hem de deixar aquí. Montse, encantadíssims d'haver conegut les teves bones experiències a la consulta del doctor Pros. No marxem sense recordar-vos el telèfon si voleu demanar cita al doctor Pros, per si teniu algun dubte o alguna dolència que vulgueu que li faci un cop d'ull. És el 93-212-1504. 93-212-1504. La consulta la trobareu al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Doctor, ens veiem dimarts que ve.
Molt bé, Bet.
Continuï una setmana més sense jubilar-se.
Amb molt de gust. Sí.
Montse, aquesta bona cara, la vull tornar a veure per aquí a la ràdio quan vulguis. Estàs més que convidada. I els nostres oients us convidem a sentir-nos la setmana vinent.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.